Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya Central. A la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 97è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, del Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Com estàs, Vladimir?
Hola, Sergi, com anem? Saludem els nostres oients, que són molts. Aquí tenim el nostre tècnic, Guillem Remesa, amb el piano de les tecles. Guillem, bon dia.
Bon dia, què tal? Com va
això? Com s'ha de fer això per escoltar el programa, si algú ho fa per primera vegada?
Doncs el programa el teniu al web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat, el teniu a Spotify, el teniu a YouTube i també es pot escoltar per al 107 de la FM, aquí a Ràdio Roda i per totes les ràdios que ha comentat en Sergi.
Fantàstic. Sí, i també teniu un grup que es diu l'Ona d'Escacs a Facebook. Allà us podeu ajuntar a aquest grup i doncs mirar l'actualitat.
Meravellós. Vladimir, quin menú tenim?
Bé, doncs comencem amb una entrevista a un jugador del club d'escacs que el detén, Joaquim Oliveres, i en primer lloc, i després parlarem de la famosa polèmica entre Vladimir Kramnik i que està, em sembla, allà en guerra amb totxes.com. Li ha tocat a rebre
Cristo, d'aquí t'espero.
A Nakamura i a molts, i bé, jo he mirat una mica els vídeos que han publicat i els he pogut escoltar en rus, a més d'aquell que té en anglès, i hi ha coses per parlar. Després parlarem dels tornejos, parlarem també de la fase prèvia, que ja es perfila, d'aquelles que organitzem nosaltres, i bé, així ens esgotarem el nostre temps.
Molt bé, doncs tenim ja en línia el Joaquim Oliveres Grau, jugador, com deia el Vladimir, del Clall del Callet del Club d'Escacs. Què tal, Joaquim, com estàs?
Hola, bon dia a tots.
Molt bon dia. Mira, sempre ens agrada fer un test ràpid per conèixer una miqueta millor la persona que tenim a l'altra banda.
Un test sorpresa, Joaquim.
Estàs a punt?
Home, sempre.
Vinga, un lloc per viure.
L'Esquirol.
Un lloc per viatjar.
Estats Units.
Un llibre.
Bueno, no ho sé. La caída de l'Imperio Romano.
Un plat.
Mongetes amb botifarra.
Una beguda.
Vi, de la Rioja.
Una sèrie. Ets seriefil?
Una sèrie, Succession. Mm-hmm.
Un animal.
El gos.
Un polític o política?
El polític que prefereixo és el Pedro Sánchez.
Mm-hmm. Una cançó.
La Moreneta.
Un lema.
Ara i sempre.
I per acabar, un jugador o jugadora d'escacs?
Petrosian.
Molt bé.
Tots. Escolta, Sergi, el Joaquim m'ha fet... Ha fet això en un temps rècord, crec.
Sí, jo crec que sí. Més a més, respostes concises, breus, fantàstic. Joaquim, parla'ns una miqueta de tu. Com et vas enamorar dels escacs?
Bueno, és una història bonica i l'explicaré. Al voltant dels 10 anys jo tenia un company que després va morir, que estava malalt, tenia una malaltia genètica al cor, uh-huh, i finalment va morir. Però, esclar, no es podia aixecar del llit, i el anava a veure, uh-huh, i, esclar, jugava amb escacs, uh-huh, entre altres coses.
Que bonic.
Bé, i aleshores ell llegia llibres i em fotia unes pallisses que, bueno, costava de digerir. I al final, doncs, em vaig posar a estudiar també.
Vas posar sèrie.
I jugàvem bastant bé. I així vaig començar.
Molt bé. Ara estava mirant i, curiosament, a la pàgina web de la FIDE et consten resultats en tornejos vàlids per a la FIDE només a partir de l'any 2016. Com és això?
Bueno, segurament perquè, si no recordo malament, Vaig tenir la sort de poder-me jubilar als 63 anys, aproximadament. Ara en tinc 80. I aleshores vaig començar a jugar, diguéssim, els estius, els escacs, i segurament vaig anar amb tornejos de FIDE i per això. Per això vaig... Sempre he estat un autodidacte, eh? Vull dir, alguna vegada m'han donat classes, però poques.
Molt bé. Escolta, i amb Elo Català també tens una relació molt especial. Me'n recordo perfectament que, a veure, fins a mitjans de l'any 2007, les variacions d'Elo Català sempre anaven en múltiples de 5 punts, no? I estaves fent una bona campanya i estaves a punt d'arribar a 2.200 Elo Català, i si no s'hagués canviat el sistema d'arrodoniment de múltiples de 5 punts a múltiples d'un punt, haguessis arribat a la llista del juliol de 2007, si no vaig errat, a 2.200 Elo Català, que ho volies i desitjaves, no? Però la cosa et va quedar gràcies a aquest nou arrodoniment de 2.199. Com ho has agafat, tu?
Primera, que t'agraeixo que m'ho hagis explicat, perquè no ho sabia. I la veritat és que són collonades, com deien Pla, i no tenen massa importància.
Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Per tant, és una anècdota més, i a veure. Llavors, parlem d'aquesta temporada 2023 en la Lliga Catalana, que, o sigui, et va suposar un resultat de 6,5 sobre 10, una pujada d'uns 25 punts tant d'Elo FIDE com d'Elo Català. També estaves després lamentant, després d'algunes partides, que les podies haver guanyat i tot. Però, al marge d'això, el teu compromís amb l'equip ha estat exemplar. O sigui que aquí, a l'Ona d'Escacs, Sergi, te'n recordes que algun dia vam explicar la història que...
En el taxi.
Sí, del taxi de Figueres a Girona, arriba el Joaquim, paga el taxi, ara, o sigui, no diríem l'import que va pagar pel taxi, arriba amb un cert retard, no sé, com uns 25 minuts, juga contra un jugador prou fort, el guanya, i això ens fomenta la victòria per 6-4 allà contra el Gironda B. Com explicaries, Joaquim, als jugadors joves que les coses s'han de fer exactament així i no d'altra manera?
Bueno, abans de parlar dels joves, et parlaré d'una anècdota que és la preanècdota del que tu expliques.
Va, vinga.
Mira, jo vaig viatjar amb tren des de Barcelona,
sí,
perquè el divendres anterior, saps que juguem els diumenges,
sí, sí, sí.
El divendres em van fer una gastrobiòpsia i em van fotre tanta anestèsia que se'm va parar el cor.
Wow.
I vaig tenir una mort clínica.
Ostres.
I em van fer reanimació artificial i tal. Esclar, llavors, al arribar el diumenge, jo estava tocadillo, i al arribar el diumenge dic, hòstia, amb cotxe no m'atreveixo a anar fins a Girona.
Sí.
Perquè puc fotre mal a algú, puc morir desportant el cotxe i tal. Dic, agafo el tren. El tren vaig trobar un argentí, com sabeu, s'enrotllen, i jo m'enrotllo sempre.
això t'ho m'ha explicat.
I ens anàvem parant, perquè feien obres, era un diumenge al dematí, feien obres, anàvem parant, i estàvem parats en un túnel, i tot plegat, hòstia, passem, i veig el rètol d'estació de Girona. O sigui, es va esperar... El tren, com es feia aquelles parades tot sovint, es va parar a l'estació, però a mi, jo no vaig veure que era l'estació. I total, que em vaig trobar a Figueres, i llavors vaig anar a Figueres. Bueno, vaig tenir bastanta llet jugant contra aquell xicot, perquè, la veritat, m'hi vaig fer tot el que vaig poder, i aquesta és l'anècdota, no?, de que... Això, sobre els joves. Home, jo crec que un té de complir la paraula.
Hòstia, però expliques coses molt fortes, és a dir, que una persona que un divendres està allà fregant la mort clínica i després... entra en una mort clínica. Sí, i després diu que el diumenge té el compromís amb l'equip, Joaquim, això...
No ho havia sentit mai, això, encara, aquest compromís tan bèstia de...
Això ja no sé, saps? O sigui, és d'una admiració profunda. O sigui...
No, això és mama de petit. Això és mama de petit.
Doncs sí, això no es recepta amb la Seguretat Social, amb la metgessa de capçalera. O el tens o no el tens, exacte.
Sí. Jo soc de Manlleu, i la gent de Manlleu saben el compromís que tenien els Oliveres amb el poble. I no ho van deixar mai.
Que bo. Joaquim, quina és la teva visió dels
escacs? Sí, jo tenia un germà del meu avi que era metge Roda,
Ah, mira.
Ah, veus?
El aquí. Doctor Caminals.
Fantàstic, doncs mira.
Ah, interessant.
Doncs no, Joaquim, et deia, quina és la teva visió dels escacs usonencs ara mateix, en aquest moment històric, si ho comparem amb èpoques anteriors? I,
a part de Call d'Atenes, que després, si em permeteu, m'estendria una mica.
I tant.
Un desastre. Primera, perquè els clubs, per exemple, el Sant Pere de Torelló, que diuen Torelló, no Torelló. Torelló, després... L'Esquirol mateix, sí. Manlleu, sí. Després hi ha altres clubs que estan en una situació precària. Ja no parlo de Vic, perquè Vic està tocadillo, però, per exemple, Centelles, possiblement Taradell, etc. Tots estan malament, tots estan malament. Llavors, els bons jugadors que hi ha a la Plana se'n van a jugar, algunes vegades cobrant, amb alguns d'aquests clubs, però fora de la Plana. No, a la Plana, gràcies a l'alcalde de Call d'Atenes, s'ha fet un club, s'ha aguantat aquest club, ningú cobra, ens hi fem com lladres, i el maco és que tots som de diferents pobles de la Plana, i el lleig és que els polítics, a part de l'alcalde de Call d'Atenes, no s'han donat compte de que els escacs no solament és una competició com pot ser el futbol o el bàsquet, que són també evidentment importants, sinó que els escacs ajuda a formar la personalitat de les persones. A part de que recupera molta gent que és marginal i molta gent que té incapacitats físiques, que amb altres esports no es podrien fer. I els polítics rasquen la panxa.
A banda d'això, algun aspecte fort que destacaries dels escacs usonencs?
Home, que puja un jovent que és boníssim. I després que tenim el campió del món, que havia estat en Comas, de Santa Eugènia, que és un gran jugador, i sobretot jo crec que millor que jugador és un gran mestre.
Molt.
I ha format una gent estupenda.
Totalment d'acord.
Sí, absolutament. Llavors, clar, o sigui, els aspectes a millorar els has tocat, llavors del compromís de les institucions, però així anem a aplicar una mica d'això, d'imaginació. No? Imaginem que ara mateix et convertim en el president de la Federació Catalana d'Escacs. Va, quina seria la teva primera actuació?
Home, mira, jo he portat durant més de 25 anys l'Associació Espanyola d'Informàtica. He tingut despatx a Barcelona i a Madrid i sé el que és el moviment associatiu. És molt important tenir una bona base. I la bona base es faria doncs, que des de la federació s'apogués sobretot el jovent, es fessin classes per internet, o altres sistemes que avui dia permet la tecnologia o per ràdio i permetessin que els joves s'integressin, perquè els escacs, i tu que jugues millor que jo, Vladimir, ho saps, els escacs, a diferent d'altres jocs, primer aprens a quantificar les coses, després aprens a controlar el temps, però que no és el temps de rellotge, sinó que és el temps que tardes a arribar a fer una cosa. Després aprens estratègia i això és importantíssim perquè pots situar-te sobre els esdeveniments que venen, no? I per últim, crees harmonia, o sigui que la partida, el que la juga bé, és harmònic, o sigui que té una relació amb l'entorn, les peces s'ajuden una a les altres, fas companys, i això és el més important.
Molt bé. Joaquim, a nivell personal, tens algun repte que t'agradaria assolir en el món dels escacs?
No, francament. Ara vaig a menys, com és natural, perquè faig unes cantades que a vegades em deixo peces al mig del tauler i em renyen. Bueno, no em renyen, la veritat
no,
és que...
No, renyes tu primer.
No, em renyen.
No m'ho imagino renyant algú a Call d'Atenes, em sembla que hi ha molt bon ambient,
Sí, sí, però bueno, el Joaquim després diu, ah, bueno, sí, que sí, sí, el primer comença. Però bé...
És autocrític, això, està molt bé.
Sí, però jo he de dir, com a company d'equip, és a dir, que al Joaquim primer li agrada un bon menjar, oi, Joaquim?
Sí.
I sí, llavors, sí. A qualsevol d'aquestes actuacions que fem, no? Que anem a dinar, aquesta vegada hem anat a dinar dues vegades, com que la primera vegada per haver pujat sense voler a primera divisió i la segona vegada guanyant amb una final molt emocionant la Copa de Campions de segona divisió, que realment va ser increïble, no?, aquell dia, Joaquim.
Sí.
Llavors, allà, els àpats, o sigui, els dinars, el Joaquim és l'ànima.
L'ànima.
Sí, sí. I a més en sap, a més li agrada, com veus, no t'ha dit només el vi, no, o sigui, t'ha dit a nosaltres i a tots els oients, ha dit exactament, o sigui, quina denominació d'origen li agrada el vi, saps? O sigui,
que... Està de saber viure i deixar viure.
Això. Escolta, Joaquim, llavors, el nostre repte de primera divisió, com ho veus?
Molt malament. Perquè, sí, molt malament, perquè, esclar, juguem contra professionals. Contra professionals que estan pagats. Sí. Algú deia, no sé si el coneixes tu, que són mercenaris. Sí. Són mercenaris. Nosaltres juguem per la plana.
Sí.
Juguem perquè la gent i la gent jove pugi bé.
Sí.
Llàstima que a Roda, per cert, no hi hagi un club d'escacs, que jo sàpiga.
Hi havia estat, per això.
Sí. Ara, per cert, és una primícia, una notícia d'ahir, no?, que vam fer un torneig llampec a Santa Eulàlia de Riu Primer, i la gent està molt moguda per crear un club d'escacs allà, per cert.
A Santa Eulàlia de Riu Primer?
Sí.
Oh, carambes.
Sí, sí.
Tant de bo. Tant de bo, des d'aquí els animem a que...
Potser sí, potser no ho sé, saps? O sigui,
però ja... el Consell Comarcal, que és després del bisbat que s'han anat, diguéssim, bastant en orris, perquè era el que unia la plana, perquè el bisbat ha set la força cohesionadora de la plana de Vic, ara en aquests moments ha perdut el seu rol per moltes raons, però el Consell Comarcal és el que tindria que fer aquesta gestió. O sigui, el Consell Comarcal, els escacs, no solament perquè és un entreteniment, sinó per la part formativa i perquè en el jovent li donaria, sobretot a la gent que ho necessita més, a la gent jove i als discapacitats, li donaria una sortida que necessitaríem, perquè els polítics no viuen, viuen més el bàsquet, el futbol, el hockey i altres esports que tots són acceptables i raonables i lloables, però els escacs formen els joves.
Totalment.
Sergi, no va ser amb tu quan vam fer un estudi fa potser 3 anys, 3 o 4, i vam contar que aquí, a Osona, hi ha més de 100 diguem-ne, entitats diferents, tipus col·legis i això, on es poden, diguem-ne, fer classes extraescolars.
Bueno, aquesta és la tasca una miqueta, no? Falta ficar-hi energia, falta ficar-hi impenta, sí. Però evidentment anar a les escoles. Per exemple, tu agafes referents de clubs de diferents localitats de Catalunya, com Llinars, com Amposta mateix, i la feina l'han fet anant a les escoles.
Sí.
És això, és trobar gent que hi fiqui energia, que hi fiqui ganes i que tingui temps també, evidentment, no?
Però en aquest sentit, saps, també, si em permets fer aquesta remarca, que, per exemple, a la Garrotxa hi ha un club gran, Olot, sí. No? I pràcticament, o sigui, allà es copsa tots els efectius que hi ha, no? Aquí potser, per això he dit, si admiro molt i donarem tot el suport a la gent de Santa Eulàlia de Riu Primer, però després el tema no és... tan sols crear el club, sinó també després mantenir el dia a dia del club.
Correcte.
Sí, el manteniment és molt complicat, sí. En fi, tant de bo, per això, que aquesta iniciativa tingui recorregut.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Joaquim, doncs, res, o sigui, desitjar-te unes bones festes nadalenques, que ja estem a tocar, això, que gaudeixis de tots els àpats, tots els dinars, sopars i tot, i ens trobem allà, o sigui, allà al gener, estarem allà donant cara a primera divisió. quin remei tenim.
Pur si muove.
Pur si muove. Joaquim, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Un saludo.
Una abraçada.
Una abraçada, Joaquim. Ciao.
Molt bé, Vladi, ja t'ho seguim.
Sí.
I ara hem de parlar del Vladimir Kramnik i del tema de trampes.
Bé, és molt curiós perquè s'ha generat una mica de rebombori en les xarxes socials. Mm. Això ve arran d'uns vídeos que ell va gravar a través i es va publicar, es van difondre a través del canal que es diu Levit of Chess. Mm-hmm. Les primeres coses són en rus. I va fer unes estadístiques i les va publicar. Després va matisar que, o sigui, amb aquestes no intenta atacar ningú més.
No acusa ningú, no?
Sí. Mm. I diu que, però, o sigui, d'altra banda, diu que doncs, hi ha hagut un jugador i quedava molt clar que es referia a Hikaru Nakamura.
Quedava en l'aire.
Que havia jugat 46 partides contra uns contrincants que tenien elo, unes partides llampec, això s'ha de dir, contra un contrincants que tenien una mitjana d'elo, chess.com, 2.900, i va fer 45,5 punts, o sigui que va fer unes taules i 45 partides jugades.
Déu-n'hi-do.
Després va anar a més, val? Perquè el Naka, no sé si vas veure el vídeo,
no.
El Naka, en un dels seus streams, bé, ens va dir...
Es va quedar a gust.
Molt, molt curteràs, però molt contundent. I diu, aquests què volen? Si volen acusar a mi? Va, doncs va.
És que m'acusin.
Sí, doncs què vol dir de mi? Val? I llavors, Kramnik té un blog a chess.com. Mm. Llavors, chess.com s'intenta defensar dient que, fixa't, chess.com afirma que en octubre de 2023 havia tancat 54.398 comptes per fer trampes,
sí.
Incloent-hi 6 jugadors titulats.
Val.
I ja, o sigui, en la història, ja han tancat comptes de jugadors titulats, desenes de grans mestres... I 4 jugadors del top 100.
Déu-n'hi-do.
Què et sembla tot això? És a dir, que, no sé, quina obsessió hi ha?
No ho sé, i més parlant estem parlant d'escacs online.
Exacte.
Vull dir que, aviam, tampoc seria justificable que fessin trampes en presencial, amb elo oficial, però encara menys. És que no té cap mena de lògica ni de sentit.
Bueno, però potser després hi ha unes estadístiques molt, molt curioses i després remet també al Kramnik a això i compta també els ingressos, no?
Ah.
I resulta que hi ha ingressos, fa referència a compte a què és el que va ingressar el Magnus, que es va ingressar al Naka, i allà les xifres van amb 4 zeros.
Clar, perquè estàs parlant d'ingressos d'escacs online.
Sí.
Tornejos online.
Tornejos, perquè, per exemple, hi ha aquests dimarts titulars i històries d'aquestes, no?
Que teòricament tenen càmeres, no, els jugadors?
Teòricament sí, però el que passa que, per exemple, molts porten cascos.
Val.
Llavors jo, quan vaig fer... Jo vaig fer tres, o sigui, sobretot a l'època de la pandèmia, vaig fer tres cursos d'arbitratge online. Val? Fins i tot un curs de la FIDE avançat.
Perdona la meva ignorància. Els cascos, com ho justifiquen? Escolten música? O...
Ah, això. Alguns diuen que escolten música, o sigui que no poden jugar si no escolten música. Vale?
No sé si aquí hauria de sorgir una norma de prohibir cascos.
No.
Clar, nosaltres... Si escoltes música, igual en vez d'escoltar Chopin, estàs escoltant aquí algú que t'està cantant la jugada.
Ah, exacte.
Aquest és el...
No, està claríssim. És a dir, que nosaltres, quan estàvem arbitrant una World Cup, no? O sigui, allà les categories sub, per cert, ara, unes quantes d'aquestes noies, no? Sobretot de Kazakhstan, d'Uzbekistan, perquè, bueno, va ser molt maco perquè, o sigui, estaven jugant online, no? Els joves de tot el món. I jo, per exemple, estava responsable d'una conferència, no? Una conferència de Zoom, no? I allà tenies gent, per exemple, d'Argentina, tenies gent de Kazakhstan, tenies gent de Filipines.
Molt bo.
per esmentar uns quants, no? Mm. I després, la típica... O sigui, jugàvem dues rondes diàries i els nens demanaven a quina hora comença la següent partida? Mm. I jo no deia mai l'hora, perquè, clar... Argentina és una hora...
Comença una o una altra.
I a Filipines, clar, és una hora totalment diferent. Total. Jo deia, mireu, la partida comença d'aquí 47 minuts.
Perfecte.
I per tant...
Cap dubte així.
Exacte. I per tant, 15 minuts abans que siguin 47 minuts d'aquí...
Cap aquí.
Vosaltres heu de ser connectats.
Molt bo.
Saps?
Molt
I llavors... I això, tornem al tema dels cascos. Mm-hmm. Allà, qualsevol cascos, això és un zero, ja.
D'acord.
Perquè no es podia. A més, en les finals havien de disposar de dues... càmeres.
Uh-huh. Normalment una de pantalla és... i l'altra de la seva
sí,
cara, no? Digues-hi.
Sí, i després una altra que sigui a través d'un mòbil, del que fos. Llavors aquesta t'havia de donar, diguem-ne, tres quarts des de darrere. Uh-huh. I necessàriament una d'aquestes càmeres havia d'agafar la porta d'entrada a l'habitació.
D'acord. I també se sent l'àudio?
L'àudio no... podíem connectar nosaltres. A més mm-hmm. a més, hi havia uns àrbitres especials encarregats del cheating.
Val.
Llavors, aquests, sota uns noms qualsevol, mm-hmm. entraven allà, podien connectar a la conferència i fer la seva feina.
Ah, perfecte.
Escoltar, posar la ràdio, cada jugador... havia de tenir habilitat, i ja ho saps, no? L'administrador de tasques... Mm-hmm. Val? L'administrador de tasques que ensenya quins programes tens oberts.
Val?
I això havies de compartir a través de la videoconferència Zoom. Mm-hmm. Segueix la polèmica aquesta, ja veurem cap a on arriba.
Estarem al tanto.
Sí, estarem, i si la gent vol, trobaran vídeos a YouTube. El mateix Kramnik va gravar un vídeo de més d'una hora en anglès. Mm-hmm. I sempre diu... que ell demana simplement una investigació des de chess.com, uh-huh. no acusa a ningú, i si fins i tot si toqués a investigar amb ell, no tindria
no
cap
tindria cap problema. Està molt bé. Doncs queda oberta.
Sí.
I tenim propers tornejos a tocar.
Sí.
Per exemple, el de Canovelles, doncs, no? Del 27
sí,
de desembre.
Ha acabat el torneig dels Volcans, el
sí.
quart torneig de Volcans.
Que tu vas estar-hi arbitrant.
Sí. S'ho han dut el Juan Albert García Caro, del Club uh-huh. d'Escacs Olot. Uh-huh. Segon classificat, mestre fi d'Abel Lázaro, uh-huh. del Figueres. I tercer classificat, mestre internacional, Luis Rojas Keim, del Granollers Canovelles.
Molt bé.
Després ja esmentarem i potser entrevistarem a la gent d'allà, del Club d'Escacs Olot, per valorar aquest torneig. Potser el mateix Lluís Puigvert ens explicarà coses d'això.
Perfecte.
En principi va ser un torneig maco. És a dir,
quanta gent hi havia? Quants inscrits?
49 inscrits. Mm-hmm. Jo crec que l'any que ve anirà més.
D'acord. Molt bé.
Val?
I
una cosa important que tenim aquí, es comprem una mica cap a la comarca, és que finalment ja hem aconseguit totes les reserves per la fase prèvia del Campionat de Catalunya d'edats.
Molt bé,
val?
Que això està a tocar, eh?
Sí. Començarem el 27 de gener a Vic, al Mira. Centre Cívic Can Pau Raba.
Perfecte. Que va ser la culminació de l'any passat.
Exacte. Després, al cap d'una setmana, anirem a Santa Eulàlia de Ronçana, a la fàbrica.
Això serà el 17 de febrer.
No, el 3 anirem a Santa Eulàlia, a la fàbrica.
Val?
Després, el 10 és Carnestoltes, uh-huh. Fem un descans, i el 17 anem a la sala mítica de Caldes de Montbui.
Perfecte.
A Can Rius, perquè l'any passat no vam poder disposar d'aquesta sala, aquest any sí, perquè ho hem fet amb temps.
Meravellós.
No? I després, a la cloenda, si cal alguna ronda, depèn del nombre de participants, és possible que hi hagi algun grup nombrós, llavors el 24 encara jugarem potser en alguna categoria, alguna ronda puntual, però però després a la tarda...
El tradicional torneig de ràpides.
Sí, el torneig Llampec, amb els pares, amb els fills, després lliurament de totes les copes. Esperem que, per cert, ligant amb el Consell Comarcal i el Consell Esportiu d'aquí a Osona, esperem que ens donin un cop de mà, perquè ja és hora, fa molt de temps que no s'han implicat en això, des de fa uns 15 anys o així, i ja és l'hora de tornar a posar les piles.
Doncs queda dit, i els hi farem arribar aquesta proposta.
Ah, exacte. Ah, i una cosa més, tot just ens dona el temps.
Som-hi.
A partir de l'1 de gener, sí? De 2024, desapareix l'UFEDA.
Ah, sí? L'ELO, sí, d'Espanya, diguéssim, de la
Federació Espanyola. L'ELO Espanya desapareix.
Uau, o sigui, ara només el FIDE a Espanya.
A Espanya ens regirem pel FIDE.
I a Catalunya seguirà l'ELO català tota la vida.
Perquè si no hauràs de treure tots els títols de mestres catalans.
Clar.
Sí, clar. Si no tens l'ELO català. Perquè... O pots treure l'ELO però deixar els títols.
Per exemple, a Espanya hi ha alguna autonomia que tinguin el títol de mestre...
Això me n'hauria d'informar. Em deixes un repte.
Doncs vinga, queda el repte formulat.
Molt bé.
Molt bé, Vladimir, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Guillem. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.